Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
En el tram final del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres, temps per a les entitats. I avui, doncs, tenint en compte que diumenge se celebra el Dia Mundial de l'Autisme, l'Eva Garrido ha pensat, doncs, parlem del tema i ho fem amb entitats implicades i relacionades amb aquest món.
Efectivament, Carme, avui ens acompanya la gerent de la Fundació Gurú, Meritxell Alòs, i el membre de l'associació de Grup TEA Sant Cugat, Carlos San Juan, dues de les entitats de la ciutat que treballen per la inclusió de les persones amb espectre autista i que també formen part d'aquest cúmul d'activitats d'aquest cap de setmana a la ciutat per commemorar el Dia Mundial de l'Autisme. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia. Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos a aquest espai de l'entitat on, com dèiem, volem conèixer aquestes activitats que farem al cap de setmana a la ciutat, però la meva pregunta que us faria és: primer cop que se celebra el Dia Mundial de l'Autisme a Sant Cugat, des de que es va fixar la data el 2007, trigava la ciutat en celebrar un dia així amb activitats?
Bé, sí, el que tot requereix del seu temps, no? A poc a poc hem anat fent un caldo, no?, que ens ha portat a tenir el suport de la ciutat, el suport de l'Ajuntament. Recentment, bueno, el dimarts o el dilluns, la regidora ens va comentar que es crearia un grup de treball específic de l'Ajuntament amb totes les entitats que treballem amb TEA, i bé, doncs, són bones notícies.
Potser abans no hi havia, diguem, tant la necessitat, sinó que en aquest marge de temps, en aquests anys, s'han anat trobant, doncs, més casos, més nens afectats, més famílies on es viu aquesta problemàtica.
I es coneix més, no?
No, aviam, Sant Cugat, suposo que com ha passat en altres ciutats, vull dir, hi ha un problema, que hi ha doncs, nens amb aquesta problemàtica, amb autisme. Llavors, el fet de que el teixit associatiu de la ciutat, que és molt ric, ha donat, doncs, que bueno, s'han anat creant entitats, s'han creat associacions, hi ha inclús empreses que treballen amb el món de l'autisme. Llavors, això ha anat donant, per lo que estem aquí, no? Vull dir, donar una visibilitat. Hi ha un problema i estem donant una visibilitat. Llavors, a l'Ajuntament, vull dir, en aquest cas ho ha fet molt bé, ha agafat aquest testimoni i ha dit, bueno, hi ha un problema, hem d'actuar i hem de crear un grup de treball. I això els hem de donar les gràcies públicament perquè, bueno, en aquest cas han reaccionat i ara es crearan les bases per fer un grup de treball amb entitats d'aquest món i per buscar solucions.
Moltes vegades, perquè sovint, doncs, parlem de temes perquè hi ha un dia mundial. En aquest cas, doncs, com en la resta, imagino que benvinguts, no?, a aquests dies, a aquestes celebracions, perquè, com deia el Carlos, doncs, ajuden a visibilitzar aquestes situacions, aquestes problemàtiques. O sigui que no és que siguin tot festes, sinó que també hi ha una raó important al darrere. I en aquest cas, més important.
És a dir, que és un dia que serveix per reivindicar una batalla de tot l'any.
És donar visibilitat. Mm-hmm. El que passa que, clar, la visibilitat l'hem de donar tots els dies. Uh-huh. Està molt bé tenir un dia mundial perquè serveix, doncs, perquè això, perquè els mitjans, doncs, us en feu ressò, perquè, vull dir, per dir, feu tota una sèrie d'activitats per donar, doncs, visibilitat, per crear conscienciació de que hi ha un problema i aquest problema s'ha de treballar. Uh-huh. Perquè si no, aquest problema amb el temps creix, els problemes creixen. I entonces tenim problemes més grans i que costen més de solucionar i a vegades ja no es poden solucionar amb els anys. Llavors, quan abans, nosaltres som una associació que ens diem d'infants i joves, vull dir, també tenim gent gran amb autisme, però on s'ha de fer la gran feina és en crear les condicions perquè aquests infants, aquests joves, el dia de demà, tinguin autonomia. Mm-hmm. Tinguin autonomia i no siguin dependents, o siguin el menys dependents possible. I això és una feina de tots els dies, això és una feina molt feixuga i que ens hi hem de posar tots, no només els afectats, sinó en aquest cas és un problema de societat.
I que segur que la Meritxell, des de la Fundació Guru, autonomia, aquesta feina, aquesta tasca, és una cosa que treballeu cada dia amb les persones de la Fundació.
Sí, el fet de treballar la seva autonomia és bàsic a qualsevol nivell, des de nivells molt alts en què l'autonomia és que puguin agafar un transport públic sols, a nivells molt baixos, en què l'autonomia és que un usuari es pugui posar els mitjons sols. Llavors, parlem d'autonomia en sentit molt ample i creiem que és la societat qui ha de poder crear les condicions perquè les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme siguin el més autònomes possible.
Mm-hmm. Meritxell, abans de seguir, has vingut amb una definició, en Carles també, clara i concisa del que és el trastorn d'espectre autista, que m'agradaria o que ens ho llegissis i ens ho expliquessis per fer-nos una idea i perquè deixem ja de caure en els equívocs.
Sí, perquè hi ha molts mites, no? L'autisme és un trastorn del desenvolupament neurològic que es caracteritza per dèficits permanents que afecten diferents àrees, com la comunicació, la interacció social i la flexibilitat cognitiva i conductual. Aquestes dificultats poden ser més o menys severes i també es poden associar a diferents nivells de capacitat intel·lectual i altres tipus de trastorn. Llavors estem parlant d'un espectre, que és el trastorn de l'autisme, molt ampli.
És a dir, que ens podem trobar amb molts tipus de persones amb autisme, que no és un síndrome que segueixi un patró.
Cada autista és diferent. Tots tenen trets que els caracteritzen dins de l'autisme, però podem trobar persones molt dependents, amb una discapacitat intel·lectual molt greu, persones amb un síndrome d'Asperger, amb un nivell intel·lectual totalment preservat i amb unes habilitats molt especials, doncs, en matemàtiques, en informàtica.
Mm-hmm. Carles, volies afegir alguna cosa?
No, aviam, és això el que estàvem dient. Vull dir, moltes vegades amb molts síndromes passa el mateix. Vull dir, és més conegut, per exemple, el síndrome de Down. Amb el síndrome de Down hi ha persones amb altíssimes capacitats que poden desenvolupar, inclús poden fer carreres universitàries, i persones que són grans dependents. Grans dependents vol dir des de vestir-se, qualsevol tipus d'autonomia personal. Llavors això és exactament el mateix. Vull dir, tenim gent amb altíssimes capacitats i gent que necessita una supervisió constant. Mm-hmm.
Carles, tu parles també des de l'experiència, perquè tens un fill de 19 anys amb autisme. Mm-hmm. El teu fill ha anat a una escola especial o ha anat a un centre educatiu amb altres nois?
No, el meu fill sempre ha estat escolaritzat en escoles normals, per dir-ho així, amb el que és les escoles. De petit anava a primària al Catalunya, que és una escola
pública,
que és una escola pública, que té una unitat de suport educatiu, el que diem la UCE, i després ha fet a l'institut al Pla Ferreres, que també té UCE. Llavors són unitats que, diguéssim, serveixen per donar suport, perquè són nanos que necessiten, vull dir, com amb nanos que tenen altres problemes, necessiten una atenció més individualitzada, que a vegades a l'aula no es pot donar. Llavors, ell sempre ha fet l'escolarització normal i la veritat és que se n'ha sortit prou bé. Vull dir, ara està fent un mòdul al Pinar de cures d'infermeria, vull dir, costa molt, necessita molta ajuda. I, ara estem en aquesta batalla de que, un cop passat el que és l'ensenyança obligatòria, aquí les ajudes ja no són tantes, la comprensió a vegades costa i, necessiten molt de suport.
Tu parlaves justament de dos centres de la ciutat que tenen aquestes unitats, però en general diríeu que els centres educatius estan, avui per avui, estan ben preparats, dotats de les eines suficients com per cobrir aquestes necessitats?
Nosaltres, jo penso que les escoles ordinàries actualment no estan preparades. Necessitaríem professionals molt formats en temes d'autisme i també d'altres discapacitats, i es necessitarien molts recursos. És inviable, segurament, amb molts dels nostres nanos, el fet de tenir-nos a un aula amb 30 nois o amb 30 companys, no? I un únic mestre que ha d'atendre les necessitats especials més els altres 29 que també necessiten la seva atenció. Llavors, jo penso que és un tema de recursos, de formació, de temps, de recursos, bàsicament.
El tractament de la diversitat està molt bé, però necessita coneixements, necessita una formació constant i necessita molts recursos. I això, malauradament, amb l'etapa que estem vivint, vull dir, quan parles de recursos, doncs sempre et diu el mateix.
Retallades.
No n'hi ha.
Retallades.
No n'hi ha.
Per recursos, retallades, no?
Llavors, depèn una miqueta, ja depèn de la filosofia del centre i dintre de la filosofia del centre, de cada dels elements que conformen el centre, que bàsicament són els professors, i aquí ja, doncs, bueno, depenen les mans que caiguis.
Clar, però per la teva experiència personal, pel que comentaves abans del teu fill, tu estàs content, satisfet de com s'ha treballat amb ell, de com se l'ha ajudat?
Jo, amb tot el que ha sigut l'etapa obligatòria, la veritat és que hem tingut sort. Hem tingut sort perquè hem trobat sempre gent que hi ha posat moltes ganes, que hi ha posat molta voluntat, i dintre d'entorns que són una miqueta hostils, a vegades, bueno, déu-n'hi-do. També és veritat que el meu fill no és un gran dependent, llavors ell té bastanta autonomia, i bueno, també ell se n'ha pogut sortir bastant bé. Amb nanos amb més dificultats, desgraciadament la majoria acaben abocats a escoles d'educació especial, que moltes vegades no caldria. Però com està muntat el sistema actualment, el sistema no pot donar resposta a la majoria d'aquests nanos i acaben això, abocats a anar a centres d'educació especial, una miqueta doncs, amb això el que comporta.
Clar, estem parlant de l'educació, però és que després... I hi ha més vida, hi ha el dia a dia. Vull dir, aquestes persones també...
S'ha d'aprendre un ofici, s'ha d'aprendre...
No, també oci. Sí. S'han de fer altres coses, no?, que també els poden venir de gust. Clar, quan sortim ja del centre educatiu, per entendre'ns, quines opcions? També allò que ells decideixin fer, sigui esport, sigui art, sigui el que sigui... Aquí us torneu a trobar amb un altre problema?
Amb temes d'oci, sí. A l'oci per les persones amb discapacitat, en general, dintre dels serveis socials, estan a la cua de la cua, no? Llavors, sempre són els que tenen menys recursos. I són molt necessaris, perquè ells han de poder fer oci, han de poder, doncs, participar en equips esportius, en escoltar música, i sovint necessiten el seu reforç, el seu acompanyament, la seva supervisió, i tot això fa que aquests recursos per ells siguin més cars que per la resta de la població, perquè no és només pagar-te anar a jugar a bàsquet, sinó que has de pagar l'acompanyament de la persona que el porta o el monitor específic. Llavors, en aquest sentit, jo penso que no està gens ben resolt. Tot i que hi ha entitats, per exemple, aquí a Sant Cugat, sí que tenim amb el bàsquet, hi ha un equip de la UESC, on nosaltres tenim alguns nois que hi participen, i aquí tots són facilitats, però també depèn del que deia el Carles, de mans de qui caiguis i de la voluntat que tingui el club de fer-ho.
Ho sabem, i els coneixem.
Hi ha una entitat que es diu Dinàmics.
També, sí, senyor.
Dinàmics, que treballa molt amb el tema de l'autisme i amb uns resultats espectaculars. Uh-huh. Vull dir, això s'ha de dir. Aviam, nosaltres com a societat tenim un problema molt gran, que és la integració. La integració a tots els nivells. I integrar costa esforços, integrar costa preparar-se. I igual que amb el sistema educatiu, amb el sistema de lleure, vull dir, ha d'haver una preparació i ha d'haver una formació. Llavors depens, doncs, bueno, això, de la bona voluntat, de les entitats, amb adaptar-se als canvis i adaptar-se a com portar amb aquests nanos, no? Llavors, que, bueno, et trobes amb això que, bueno, són entitats que, bueno, per molta voluntat que hi tinguin, depenent dels graus d'aquests nois, doncs poden fer una feina més integradora o no poden.
Sí, a nivell laboral sí que ens trobem com que l'espectre és tan ampli, des de nois que quan ja són adults surten de l'escola d'educació especial als 21 anys, doncs si són molt afectats poden estar en un centre de dia, per exemple, per persones amb autisme, o poden estar a un servei de teràpia ocupacional, a un centre especial de treball o a l'empresa ordinària. Vull dir que el seu futur laboral és molt variat i és, cadascú necessita el seu vestit fet a mida.
Carles, has parlat abans d'entorns hostils i ara parlaves d'integració. T'ho pregunto perquè una de les tasques és anar a fer xerrades a escoles perquè els nens, els nens que no tenen espectre autista, entenguin què és tenir un company a classe o companys a classe amb espectre autista. És potser als nens, al col·lectiu, on se'ls ha de parlar més de que hi ha nens. Mira, aquí tenim un fulletó que ens pot explicar la Meritxell, d'un nen protagonista que es diu Toni, i diu: i tinc trastorn de l'espectre autista, em vols conèixer? I diu: soc únic com tu. Vull dir, és als nens on amb els altres nens on s'ha de treballar més?
Són el Meritxell, futur, no?
Ens explicaves ara, no? Un fulletó específic per nens.
Sí, explicar una mica com alguns trets bàsics de l'autisme, quines coses poden agradar-li i quines coses no, no? I està molt, molt, molt enfocat pels nens. El que pretenia més, doncs, com els nens són el futur, si dediquem els nostres esforços a que els nens més petits entenguin què és aquest trastorn i sàpiguen com tractar-lo, doncs tindrem una societat que entendrà el trastorn i que sabrà com tractar-lo. I per això, bàsicament, ens adrecem sempre als nens.
Nosaltres ara estem engegant un projecte de treball a les escoles, que ara començarà amb una sèrie de xerrades molt, molt interactives a l'escola L'Olivera, que ens ha donat tot el suport, i llavors també farem una xerrada per pares, que també està oberta a tothom, no només als pares de l'escola, d'explicar què és l'aspecte de l'autisme i com s'ha de tractar amb aquests nanos. Això seria una cosa que s'hauria de fer sempre que hi ha un nano amb un problema d'autisme en una aula. S'hauria de parlar amb els companys, s'hauria d'explicar què és aquest problema i com s'ha de tractar, perquè aquests nanos, vull dir, necessiten un llibre d'instruccions. Han d'anar, tots els nanos són diferents, tots els nanos són especials, però n'hi ha que ho són una mica més. I aquests són una mica més especials que els altres, no? Llavors necessiten un nivell d'instruccions per saber exactament com funcionen, perquè funcionen diferent a la gran majoria.
No, i que també és important perquè els nens entenguin, i el que passa a vegades, no caiguin en riotes, en fer patir els nens que
per evitar passen, i estalviar-se sí, problemes,
i tant,
sí, bàsicament. No?
Sí, poden ser víctimes de l'assetjament dels companys per desconeixement. Pel propi funcionament dels nens.
Clar. Ens queda poc temps, hem de parlar de les activitats previstes per aquest Dia Mundial de l'Autisme, de diumenge. Què heu preparat?
Nosaltres, des de la Fundació, ens hem sumat com a membres de la Confederació Autisme Espanya a la campanya que s'està fent, que, bueno, és una campanya que es fa per les xarxes socials.
Sí, Rompamos Juntos Barreras por el Autismo.
Sí, es tracta, doncs, de fer-se fotos amb el cartell de Rompamos Juntos Barreras por el Autismo, escrivint que és una barrera per nosaltres i trencant aquest cartell, no? Llavors es pot penjar a les xarxes socials amb els hashtags Dia Mundial Autisme i intentar, doncs, això, tenir visibilitat.
I també, important, repartireu fulletons entre els comerços?
Nosaltres, bueno, volem donar les gràcies a l'Associació de Comerciants del Centre Vila perquè ens ajudaran a fer un repartiment de fullets a les botigues i globus blaus, que és el color de l'autisme. Donar les gràcies a l'Ajuntament perquè, per donar visibilitat al Dia Mundial, s'il·luminarà el Mercat Vell de blau tot el cap de setmana. I estarem dintre de la llista de ciutats que agafen un edifici emblemàtic i l'il·luminen de blau. Després també ens han facilitat per tenir una carpa aquí al costat del Mercat Vell al cap de setmana per repartir fullets i per explicar què és l'espectre autista. I llavors el divendres al vespre tenim un sopar, pues, tota la gent que es vulgui afegir de l'associació a la Casa de Cultura i, bueno, bàsicament, pues és això, donar visibilitat.
Dia Mundial de l'Autisme, la cita diumenge. Avui hem parlat d'aquest trastorn i de les activitats amb la Meritxell Alós i el Carlos San Juan. Us agraïm moltíssim la visita, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A l'Eva també moltes gràcies. Vostès ja saben, demà és dijous, dia de mercat, i dia de Sant Cugat a fons. Ens trobarem a partir de les 9 del matí. Gràcies i bon dia.